El vot per correu posa a prova la capacitat de la xarxa de correus a tot l'estat. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El que ja es preveia de feia setmanes, avui s'ha confirmat. Les sol·licituds de vot per correu per a les eleccions del 23 de juliol han fet un rècord a tot l'estat i se n'han demanat més de 2.600.000. Són les eleccions en què més gent a tot Espanya votarà per correu, més del doble de peticions que en les darreres eleccions generals que es van celebrar l'any 2019. Aquesta xifra posa a prova, per tant, la capacitat de la xarxa de correus a tot el país, que aquests dies ha estat en el punt de mira tant de sindicats com d'alguns partits. Avui, de fet, el candidat del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que per cert va presidir la companyia l'any 2003, ha acusat l'actual direcció de correus d'incompetent, perquè a hores d'ara encara hi ha més d'un milió de persones que han demanat el vot per correu i no han rebut a casa seva les paperetes per poder votar. Persones que, si no la reben abans del dia 20, no podran votar, perquè si s'ha fet aquesta sol·licitud de votar per correu, ja no es podrà anar a l'urna el diumenge, dia 23. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Els números globals a tot l'estat s'ha fet rècord, però a Catalunya no.
A casa nostra s'han presentat prop de 276.000 sol·licituds. Només s'havia arribat a una xifra similar a les eleccions al Parlament del 14 de febrer de 2021, que es va celebrar en plena pandèmia del coronavirus. En aquella ocasió es va triplicar les peticions habituals.
Tot això del vot per correu arriba en un dia en què hem conegut un nou cas d'infiltració policial a Catalunya, ara en aquest cas a Girona i a Salt. Un agent de la Policia Nacional va estar 3 anys infiltrada a moviments socials i independentistes d'aquesta demarcació.
La jove, agent procedent de les Balears, com altres casos destapats, va tenir una relació sentimental amb un conegut activista encausat pels talls de la via de l'AVE en el primer aniversari de l'1 d'octubre. Ell mateix ho ha denunciat aquest matí des de les portes de la subdelegació del govern espanyol a Girona.
Va entrar a la vida de la meva germana, mare, pare, amistats, moviments socials i independentistes de Girona i Salt. Una agent de la Policia Nacional infiltrada, sense escrúpols, sentiments i cap indici d'humanització.
La noia també va arribar a participar en una reunió amb l'advocat Benet Salelles, en la qual es definia l'estratègia de defensa d'un cas que afectava activistes independentistes.
Aquest cas d'infiltració policial de nou l'ha destapat avui, com els altres casos, la revista La Directa, un cas que explota en plena campanya per les eleccions generals, i on els partits catalans ho han aprofitat per carregar contra el govern espanyol, sobretot els partits independentistes, mentre que des del PP posen dubtes d'aquesta infiltració.
Els governs espanyols de dretes i els governs espanyols d'esquerres violen drets fonamentals.
Jo estic convençut que la policia no infiltra un agent o cap agent per raons supèrflues.
Per tant, nova batalla entre partits de cara al que serà aquest l'últim cap de setmana de campanya electoral. I avui, nou avís sanitari de l'Organització Mundial de la Salut, l'edulcorant aspartam, que s'usa, per exemple, per fer refrescos baixos en calories, llaminadures i fins i tot està present en vitamines o medicaments, podria tenir efectes cancerígens en el fetge dels humans.
Així ho revelen uns estudis fets públics per l'OMS, publicats a la revista The Lancet Oncology. El càncer de fetge és l'únic que s'ha relacionat amb el producte. Tot i això, s'avisa que el risc apareix només quan s'ingereix en dosis altes.
Així doncs, alerta amb el consum d'aquests productes. L'OMS aprofita per recordar que la limitació de consum d'aquest edulcorant se situa en els 40 mil·ligrams diaris per quilo de pes. I avui al bloc dels esports us explicarem com ha anat la presentació de Roger Grimau com a nou tècnic del Barça la temporada que ve. Anna Closa, bona tarda.
Els 45 anys assegura que l'il·lusiona molt el repte, que espera portar tots els coneixements que va aprendre en la seva època com a jugador i que la seva prioritat és mirar la posició de 4.
I el Girona ha fet oficial el fitxatge de Yangel Herrera.
Fins ara el veneçolà jugava com a cedit, però finalment el club blanquivermell l'ha incorporat a la plantilla per les 4 temporades següents. D'altra banda, el Girona i el Barça estan acabant d'ultimar els últims serrells per fer efectiu el traspàs d'Oriol Romeu.
I a Cultura, un dels noms destacats del dia és el d'Isabel Cuixet. La cineasta competirà per la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià amb la seva pel·lícula Un amor. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Cuixet optarà per primera vegada a la Conxa d'Or del Festival amb la pel·lícula Un amor, que està basada en la novel·la homònima de Sara Mesa i que la protagonitza Laia Costa. Per ara la pel·lícula, però encara haurem d'esperar una mica fins al 10 de novembre, que és el dia que s'estrenarà als cinemes de tot l'estat.
I per acabar la setmana no marxarem sense abans repassar les estrenes musicals del dia que venen encapçalades pel nou remix del hit Noche entera de l'Espanyola Vico. Noche artista que, per cert, actua aquesta nit a Barcelona. També repassarem el nou avançament del proper disc de Nil Moliner, pujarem el volum al nou tema de la Ju, que convia de registre i aposta pel pop electrònic, i, entre d'altres, acabarem al ritme de la nova cançó de Bailey Eilish, que formarà part de la banda sonora de la pel·lícula Barbie, que s'estrenarà ben aviat. Ara són les 2:05. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Però abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera aquest cap de setmana. Veiem si ens hem preparat per la calor o no aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La calor s'intensifica, ho farà més demà dissabte, afluixarà una mica de cara diumenge per tornar a incrementar-se de cara dilluns i dimarts de la setmana que ve. Per tant, la calor la protagonista i també la intensa xafogó a les comarques del litoral. Avui màximes de 33 a 36 graus a les comarques de l'interior i al voltant dels 30 a les comarques del litoral. Estan creixent núvols a les comarques del Pirineu, però no seran prou importants com per arribar a donar ruixats i tempestes aquesta tarda en aquesta zona, i la resta de Catalunya continuarà lluint el sol. De cara demà dissabte, un temps molt semblant al d'avui, però amb una mica més de calor, i això sí, les nuvolades de mitja tarda a les comarques del Pirineu, tant dissabte com diumenge, poden acabar donant algun ruixat de caràcter dispers, i el que dèiem, la setmana que ve encara pujaran més les temperatures, i dimarts podríem altra vegada assolir màximes per damunt dels 40 graus en alguns punts de l'interior de Catalunya.
Més de 2,6 milions d'espanyols han demanat votar per correu per a les eleccions generals del 23 de juliol. Aquesta xifra és un rècord històric a tot l'estat. El rècord anterior va ser a les eleccions del 2016, quan 1.357.000 ciutadans van demanar votar per aquesta via. Per tant, en aquestes eleccions s'ha pràcticament doblat el rècord que hi havia fins ara.
Correus, que ha fet publicar la xifra l'endemà que es tanqués el termini per demanar el vot per correu. Ara hi ha temps fins al dia 20 de juliol per dipositar aquest vot a les oficines, 3 dies abans de les eleccions. Recordem que Correus ha ampliat l'horari d'algunes de les seves oficines davant l'allau de peticions, i unes 100 oficines de Catalunya demà obriran de forma extraordinària des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia per poder dipositar aquest vot.
Tot i això, la xifra de peticions a Catalunya no suposa cap rècord, perquè ha estat inferior a la que es va demanar a les eleccions autonòmiques del 14 de febrer, unes eleccions que, recordem, es van celebrar en plena pandèmia del coronavirus.
Per aquestes eleccions s'han presentat poc de més de 276.000 sol·licituds. A les eleccions del 14 de febrer de 2021 es van triplicar les peticions, amb 285.000 persones que van demanar poder votar anticipadament. Per demarcacions, el 23 de juliol s'han presentat 229.000 sol·licituds a Barcelona, 13.500 a Lleida, 18.000 a Tarragona i 16.500 a Girona.
La polèmica, però, està servida, perquè entre totes les persones que han demanat el vot per correu, algunes no han rebut encara la documentació electoral a casa seva i han de marxar de vacances.
Per aquests casos, Correus ha habilitat l'opció de demanar a l'oficina del cens electoral, que és qui envia, que remeti la documentació a una nova adreça dins del territori espanyol. Per fer-ho, cal anar presencialment a qualsevol oficina de Correus, si és obligatori facilitar el número de registre de la documentació electoral que es vol reenviar, que es pot consultar a la mateixa web de l'oficina del cens electoral.
Això sí, cal tenir en compte que Correus demana que, si es vol fer aquesta gestió, sigui amb prou temps perquè pugui fer arribar la documentació a la nova adreça, i, de fet, no garanteixen que la informació, que la documentació acabi arribant. A tot això, la polèmica d'avui és la del candidat i líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusat l'actual direcció de Correus de ser incompetent i li ha retret que hagi trigat tant a posar reforços per garantir aquest vot per correu. Ho ha dit en una entrevista avui a Onda Cero.
Si a usted ese voto por correo no se lo facilita, usted se queda sin ejercer un derecho constitucional. Y si tenemos a escasos días de el plazo finalice más de 1 millón de personas que han solicitado el voto y no lo tienen, estamos ante un supuesto gravísimo. Y mi obligación como demócrata es ponerlo encima de la mesa.
Davant d'aquest retard denunciat, Feijó ha aprofitat per dir que no entén que el govern espanyol no hagi cessat encara els responsables i la direcció de Correus. Mentrestant, la Junta Electoral diu al Partit Popular que no veu necessàries mesures addicionals per garantir aquest vot.
En una resolució publicada avui divendres, l'àrbitre electoral descarta la petició dels populars un cop ha consultat les mesures que tant Correus com l'oficina del Cens estan implementant. La Junta Electoral Central diu que podria causar més problemes i per això no creu que calgui adoptar en aquest moment cap altra mesura addicional.
En canvi, el PSOE celebra aquesta bona notícia, d'aquesta bona xifra de rècord de 2,6 milions de peticions de vot per correu. Fons dels socialistes espanyols asseguren que, segons les enquestes, tradicionalment el vot per correu afavoreix l'esquerra i esperen que l'allau de peticions, per tant, els ajudi a revertir part d'un inici de campanya que no els ha anat del tot bé.
Segons aquestes fonts, el cara a cara de dilluns ha tingut efecte advers en els seus trackings, de manera que si a l'inici de la campanya els socialistes tenien com a objectiu fer passar a 4 o 5 escons del bloc de la dreta al de l'esquerra, ara cal passar-ne 6 o 7.
Estel migdia.
I en plena campanya per a les generals hem conegut avui un nou cas d'infiltració policial en moviments socials i independentistes a Catalunya, ara passat a Girona. Segons han destapat el setmanari La Directa, un agent de la Policia Nacional hauria estat espiant des de dins moviments independentistes dels municipis de Girona i també de Salt.
La policia hauria arribat a les comarques gironines al maig de 2020 utilitzant com a identitat el nom de Maria Perelló. Des d'aleshores, i segons han detectat els col·lectius, ha estat vinculada a diferents moviments com l'espai antiracista, la tancada per drets o la campanya 21 Raons, en solidaritat amb els encausats per a les mobilitzacions del primer aniversari de l'1 d'octubre. De fet, va arribar a participar en una reunió amb l'advocat Benet Salillas en la qual es definia l'estratègia de defensa del cas 21 Raons sobre aquesta protesta en el primer aniversari de l'1 d'octubre. La gent va entrar en contacte amb el grup a través de la Universitat de Girona, on va cursar el grau en Educació Social.
La gent també va mantenir a més una relació sentimental amb un dels joves acusats pels talls de la via de l'AVE a Girona durant les protestes per l'aniversari de l'1 d'octubre. Ell mateix ho ha denunciat d'aquesta manera avui davant la subdelegació del govern a Girona.
Ha format part de la meva quotidianitat, intimitat, emocions i sentiments més profuns durant gairebé 3 anys. Un agent de la policia s'ha aprofitat de la nostra humanitat, convertint-la en la nostra amenaça, la nostra capacitat d'estimar, la nostra capacitat de sentir i la nostra capacitat d'acollir.
La policia infiltrada formava part de la 33a promoció del Cos Nacional de Policia Espanyola i es va formar a l'Escola de Policia d'Àvila entre els anys 2017 i 2018, juntament amb els altres 3 infiltrats que ja van sortir a la llum ara fa uns mesos.
Les sospites que era una infiltrada es van aixecar perquè quan es va descobrir el primer cas d'agent infiltrat, al juny de 2022, la noia va desaparèixer uns mesos amb el pretext d'una malaltia del seu pare i que l'havia de cuidar. A partir d'aleshores, el contacte va ser per telèfon i només va fer una excepció quan va visitar la ciutat per les fires de Sant Narcís.
Tot plegat fins aquest cap de setmana, quan el seu entorn va confirmar que la noia no era qui deia ser. Dimecres a la nit, de fet, tots els grups de missatgeria on hi havia aquesta persona infiltrada els van fer fora i els pròxims dies el col·lectiu Alerta Solidària ha dit que recopilarà totes les dades per denunciar-ho als jutjats de Girona. Com dèiem, un cas d'infiltració que apareix enmig de la campanya electoral i que els partits no han volgut esquivar els independentistes i su campa.
Des de Junts han acusat a l'estat espanyol de fabricar proves falses i infiltrar policies només per perseguir l'independentisme i no per altres casos. Ho ha dit la candidata al Congrés per Junts, Míriam Noguera.
Els governs espanyols de dretes i els governs espanyols d'esquerres violen drets fonamentals. Espien a polítics i a membres de la societat civil catalana independentista. Fabriquen proves falses en contra de tots nosaltres.
Nogueres, que ho ha dit en un acte de campanya que ha fet a Mataró, on ha qualificat aquestes pràctiques de ser pròpies de règims totalitaris.
I des d'Espai CiU-PDeCAT, el candidat Roger Montañola també ha denunciat la presumpta infiltració i ha demanat la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Hauria d'haver dimitit ja fa molt de temps, perquè té aquesta visió tan madrilenyocèntrica i tan castellana de la política i del que a ell creu que és la protecció del país. Per tant, no sigui avui, ja fa molt de temps que el ministre Marlaska hauria d'estar dedicant-se a altres qüestions que no fossin la política.
En canvi, a la banda contrària, des del Partit Popular, posen en dubte aquesta infiltració i han remarcat que estan convençuts que la policia no infiltra cap agent per raons supèrflues o arbitràries. És el seu candidat per Barcelona, Nacho Martín Blanco.
I necessitem que aquells que volen atemptar contra l'estabilitat del país, que volen atemptar contra la convivència, estiguin lògicament vigilats per la policia. Per tant, a l'espera de saber exactament, diguem-ne, la naturalesa d'aquests grups, jo estic convençut que la policia no infiltra un agent o cap agent per raons supèrflues.
Cas d'infiltració a banda, avui també han entrat en campanya els sindicats. Des de la UGT fan una crida a favor de la mobilització en aquestes eleccions del 23 de juliol.
En una trobada dels delegats sindicals a Sants, a Barcelona, han alertat dels riscos que pot suposar pels treballadors un eventual govern de PP-Vox i han demanat un vot massiu a l'esquerra per defensar els drets laborals assolits aquesta legislatura. És el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros.
La gent que fa els discursos que quan pitjor, millor, no. Quan pitjor, pitjor. I això ja ho hem patit amb els governs d'Aznar i de Rajoy i de les retallades de Convergència a Catalunya. Per tant, si nosaltres dubtem, si nosaltres, per no sé quina qüestió, no anem a votar, ells guanyen. Per tant, això depèn de la mobilització. Si hi ha una gran mobilització, com ha passat, les esquerres tornaran a sumar.
Per la seva part, el secretari general d'UGT a l'Estat, que avui ha vingut a Barcelona, Pepe Álvarez, ha dit que el vot per correu està plenament garantit i atribuït als endarreriments registrats a la Junta Electoral Central.
I avui l'expresident de la Generalitat, José Montilla, ha parlat de dades econòmiques i ha assegurat que el Partit Popular només vol una política econòmica per a aquells que ja tenen la majoria de recursos, encara que això suposi anar en detriment d'una majoria social. Ho ha dit des del casal socialista Joan Raventós, de Barcelona, en la presentació de l'informe social de la Fundació Rafael Campalans. La Judit Caselles, que ho està seguint, ens en dona més detalls. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Montilla ho ha dit durant la presentació de l'anàlisi que cada any fa la Fundació Rafael Campalans sobre les desigualtats socials a Espanya i les seves conseqüències. L'estudi conclou que quan el Partit Popular governa, desinverteix en el sistema educatiu públic i això fa augmentar les desigualtats. En concret, entre el 2015 i el 2022, els governs socialistes han invertit fins a 3 vegades més que el Partit Popular en educació pública. Amb aquestes xifres a la mà, l'expresident José Montilla ha demanat el vot per evitar un retrocés de drets socials després del 23 de juliol.
No és sobre recordar això en el context electoral en el que vivim, ni ho és tampoc recordar com la dreta s'ha dedicat a torpedinar sistemàticament tots aquests esforços, posant per damunt el seu estricte interès partidari a les necessitats dels homes i dones d'aquest país.
Montilla també ha alertat que l'objectiu de la dreta a aquestes eleccions és fer un cop de timó que faciliti els negocis d'aquells que ho tenen tot, encara que això suposi perjudicar una majoria.
Gràcies, Judit. I d'altra banda, encara sobre aquestes eleccions que arriben aquest últim cap de setmana de campanya, el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticat aquest divendres els casos de censura que s'han produït a diferents municipis, ciutats i comunitats autònomes que han estat governades, que estan governades, de fet, per Partit Popular i Vox.
Per això, Sánchez ha advertit que el PSOE no permetrà que es faci ni un pas enrere en la lliure expressió i creació dels artistes i ha demanat el vot per evitar aquest retrocés.
La mejor herramienta para luchar, para combatir contra la censura es el voto, ¿eh? Y eso es lo que animo a que se vaya a votar el próximo 23 de julio, también, no solamente para defender los derechos de las mujeres, también para defender la libre creación y la libertad de expresión en nuestro país, que por desgracia pues estamos viendo nuestros acuerdos entre el Partido Popular y Vox que se ve amenazada.
En aquest sentit, Sánchez diu que no només defensaran els drets de les dones, sinó també els de la comunitat LGTBIQ+, i la llibertat d'expressió.
Mentrestant, l'Associació Acció Cultural del País Valencià es manifestarà la setmana que ve en contra del govern del Partit Popular i Vox a la comunitat valenciana. La manifestació serà el dia 20 de juliol.
La intenció de fer aquesta protesta arriba l'endemà que la Generalitat Valenciana hagi investit com a president Carlos Mazón, que en el discurs d'investidura va deixar ben clar la persecució del català i que serà una de les seves obsessions. A més, aquesta setmana borriana s'han censurat de la Biblioteca Municipal algunes revistes en català, com El Cavall Fort o Enderroc.
Aquesta tarda, per ser la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Ana Oliver, serà en directe al programa La Caravana de Ràdio Estel, un programa que començarà després d'aquest informatiu, l'entrevista en directe a la presidenta d'Acció Cultural a partir de 3:45. I per cert que a Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, ja és oficialment la nova presidenta de la comunitat, gràcies també als vots de Vox. A una investidura marcada per les paraules de Guardiola, que va dedicar al partit d'ultradreta ara fa unes setmanes i al seu canvi de parer dies després.
La líder popular extremenya va afirmar que no podia deixar entrar al seu govern aquells que neguen la violència masclista, deshumanitzen els migrants o els que despleguen una gran lona que tiren a les escombraries la bandera LGTBI. Pocs dies després, Guardiola va canviar d'opinió i va considerar a Vox un partit constitucional amb el que es volia posar d'acord.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Ara són gairebé les 2:20. Més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut confirma que l'aspartam, un dels edulcorants més comuns de tot el món, pot provocar càncer. Avui s'han publicat les conclusions de l'informe sobre els riscos i les recomanacions al voltant d'aquest ingredient clau en aliments i begudes. Es fabriquen en diversos països d'Europa, a Nord-Amèrica i a l'Àsia.
I l'Organització Mundial de la Salut que matisa que l'aspartam és conegut, és segur, volíem dir, amb dosis a què es consumeix habitualment. Només hi ha risc si, per exemple, es prenen més de 10 llaunes de beguda ensucrada al dia. Tal com recull l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, la seva presència en un aliment es pot identificar amb el seu nom o bé amb el seu número, que és el E951.
I entre els productes on podem trobar, per exemple, aquest edulcorant, hi ha els gelats, productes de confiteria, xiclets sense sucre, salsa, refrescos, begudes alcohòliques o fruites o vegetals en conserva, entre d'altres. I encara sobre salut, la vacuna de la catalana Ipra contra el coronavirus ja s'administra a Catalunya. Des del passat 25 de juny, alguns centres de vacunació, com el CAP, que seren de Barcelona, o altres centres d'atenció primària de Girona, ja n'han posat dosis.
La vacuna d'Ipra ha costat que arribés perquè ha patit molts retards en l'aprovació per part de l'Agència Europea del Medicament, que no la va autoritzar fins al març passat. En tot cas, la vacuna està disponible just com fa 2 setmanes que ha acabat l'emergència sanitària i ara tan sols es posen cada dia unes 40 vacunes contra la Covid de totes les que hi ha.
Més qüestions. El jutjat de Vilanova i la Geltrú ha deixat a un pas de judici a un comandament dels bombers de la Generalitat per l'incendi en un magatzem d'aquesta ciutat, on, recordem, va morir un bomber, un foc que va tenir lloc el 17 de juny de l'any 2021. El magistrat instructor ha tancat la instrucció ja i processa el cap del dispositiu per homicidi imprudent. Aleshores, aquest cap era responsable de la coordinació de l'operatiu.
El jutge que veu el caporal de l'operatiu i diu que va cometre negligències en 2 moments diferents. Primer, en no fer una taula de control per saber quants bombers hi havia dins la nau, segons que l'acusat tampoc comprovés quants bombers van sortir del lloc de l'incendi. El magistrat ha arxivat la causa contra tots 2 investigats que eren companys de la víctima. El jutge també processa la Generalitat com a responsable civil directe.
Mirem el que passa també a la ciutat de Barcelona. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que les obres de la L9 i la L10 del metro de Barcelona tindran les mínimes afectacions als veïns. Ho ha assegurat en una visita a les obres de l'estació de Sarrià, que està previst que entri en funcionament l'any 2027. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La tuneladora que fa el túnel per on passarà la L9 i la L10 està arribant a Sarrià i està previst que arribi a les CEPs a finals del 2024. S'espera que quan entrin en funcionament aquest tram de metro entre la Sagrera i zona universitària, que medeix 9,4 quilòmetres, les dues línies multipliquin per 5 el nombre d'usuaris i s'arribi als 113 milions de persones que l'usin a l'any. La Generalitat aspira amb aquesta obra treure 8.000 cotxes diaris de Barcelona. El president Pere Aragonès ha assegurat que aquestes obres afectaran el mínim possible els veïns.
Les obres avancen al ritme previst, a bon ritme, es fan amb tècniques d'enginyeria innovadores, i tenim també molt present les afectacions sobre el veïnat, que han de ser mínimes i, per tant, controls constants en edificis, en terrenys i un treball continu amb els veïns i veïnes per minimitzar l'impacte que pot tenir aquestes obres mentre es portin a terme.
Aragonès ha tornat a demanar el traspàs de Rodalies a la Generalitat.
Gràcies, Judit. I encara a la ciutat de Barcelona, aquesta matinada, la Guàrdia Urbana ha detingut un home que ha incendiat 14 contenidors i 11 motos al barri de Sant Antoni de Barcelona, al districte de l'Eixample.
Els fets han passat de matinada, d'aquest divendres, i alguns vehicles han quedat totalment calcinats. Les motos afectades s'han començat a retirar i l'Ajuntament ha substituït els contenidors malmesos per altres en bon estat.
I a tot això, el partit de Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona obre la porta a parlar ara amb Jaume Collboni, però per reformar l'ordenança de civisme i incrementar-ne les sancions.
Així ho ha assegurat el portaveu de Trias per Barcelona, Jordi Martí, que ha dit que el que esperen de Collboni és que el citi per parlar-ne. Martí, que també ha advertit que la lluita contra l'incivisme i la seguretat seran la prioritat del seu grup municipal com a primer grup de l'oposició. Martí ha assenyalat que la situació d'inseguretat que es viu a la capital catalana és molt negativa i ha denunciat que calen més efectius policials.
No podem fer una nova política diferent, més eficaç, de lluita contra la delinqüència i contra l'incivisme amb les mateixes receptes i els mateixos recursos que hem tingut els últims temps. Per tant, des de Junts per Catalunya, des de Trias per Barcelona, anunciem que la lluita contra la inseguretat i l'incivisme serà la nostra primera prioritat.
Trias per Barcelona, que demana a Collboni que la nova ordenança tingui un ampli consens perquè duri més d'un mandat.
Més qüestions al menut. El segon nanosatèl·lit català que es va llançar a l'espai enviarà imatges aèries de Catalunya cada setmana amb l'objectiu de revertir el canvi climàtic.
Mig any després d'entrar en òrbita, l'operació ha tancat amb èxit l'etapa de posada en marxa i comença ara la fase d'operacions. En un comunicat, la Secretaria de Polítiques Digitals del Govern ha explicat que des del mes de febrer les imatges capturades pel nanosatèl·lit han anat millorant en qualitat i definició, de manera que permeten monitoritzar el territori, especialment pensant en els impactes que està tenint la crisi energètica, la crisi climàtica, els desastres naturals, les masses forestals i la seva gestió. Entre les zones a observar ressalten el Delta de l'Ebre, la Conca de la Muga, les costes del Maresme o el Pla d'Urgell.
El menut, de fet, porta incorporat una càmera d'última generació que li permet enregistrar aquestes imatges. Després de ser calibrades, tractades i analitzades, arriben a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que les analitza al detall. D'altra banda, la Comissió Europea ha obert un expedient a l'Estat espanyol per no aplicar restriccions i sancions a empreses instal·ladores de gas, electricitat i aire condicionat que abusen de treballadors subcontractats.
Així ho ha indicat aquest divendres l'executiu, que dona al govern espanyol un marge de 2 mesos per respondre i adreçar les preocupacions assenyalades per Brussel·les. Per altra banda, la comissió ha donat un toc d'atenció a través d'un dictamen motivat a l'Estat per no haver transposat una llei nacional les normes comunitàries sobre transparència en impostos. Espanya també disposa de 2 mesos per prendre les mesures necessàries i corregir aquesta situació. En cas contrari, la comissió podria elevar la qüestió als tribunals europeus.
I encara sobre la sequera, els pagesos asseguren que els ajuts per aquesta sequera destinats a la fruita dolça i la cirera són insuficients. El sindicat Unió de Pagesos lamenta que molts dels agricultors no s'hi han pogut acollir i que la Generalitat va donar aquests ajuts sense saber com funciona el camp.
Unió de Pagesos, que detalla que els ajuts del Departament d'Acció Climàtica no compensen els productors que han perdut els seus arbres per culpa de la sequera i que tampoc compensen els productors que han decidit tirar endavant la seva producció tot i saber que podrien tenir pèrdues. Els pagesos asseguren que molts d'ells queden exclosos d'aquests ajuts, com per exemple els productors de la fruita dolça, ja que han tret la fruita de l'arbre abans que es publiquessin les ajudes i per tant no poden sol·licitar ara l'ajut.
I el mateix els passa als pagesos que tenen una plantació de cirerers. Des del sindicat asseguren que difícilment cap plantació es podrà acollir l'ajuda perquè va destinat als pagesos que no han recol·lectat la cirera perquè el que havien cultivat no era suficient com per comercialitzar-la. Ara bé, què passa? Doncs que aquestes alçades de la campanya els pagesos asseguren i es queixen que moltes plantacions ja no tenen cirera als arbres perquè han caigut a terra.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Aquesta notícia perquè la Policia Nacional ha detingut almenys 5 turistes alemanys acusats d'haver violat a una noia a Palma de Mallorca. Els fets haurien passat durant la matinada de dimecres a dijous.
Segons avança el diari de Mallorca, la noia hauria estat bevent alcohol a la platja de la Palma amb un dels detinguts. En un moment de la nit, el noi li va proposar anar a l'habitació de l'hotel i la jove va accedir. Un cop allà, però, la noia va veure que hi havia 4 nois més. Va intentar marxar, però li van impedir i alguns d'ells l'haurien violat, mentre que els altres no haurien fet res per impedir-ho. Finalment, la noia va aconseguir escapar i va avisar a la recepció. La Policia Nacional va detenir els 5 joves al mateix hotel i va intervenir als seus telèfons. Els detinguts asseguraven que les relacions havien estat consentides. El cas ara s'està investigant.
I la Guàrdia Civil ha desarticulat una secta a la Pobla de Tornès, això és a Castelló, amb més d'un centenar de víctimes que eren de Tarragona, Barcelona i Castelló. En l'operatiu s'han detingut 3 persones vinculades a la família de l'Alma per presumpte delicte d'associació il·lícita, intrusisme laboral, salut pública, agressió sexual i revelació de secrets.
Les víctimes van ser captades per persones de confiança dels líders de l'organització i un cop dins es realitzaven rituals de xamanisme amb drogues que anul·laven la voluntat dels participants. Com a mostra de fidelitat, la secta els exigia pagaments de més de 10.000 euros. La investigació policial va començar arran d'una denúncia dels pares de dues de les víctimes. Segons fons policials, l'organització es presentava com un grup de psicoteràpia convencional des de feia anys i hauria perpetrat agressions sexuals en aquestes pràctiques. En aquest punt s'oferien rituals de xamanisme on s'utilitzaven drogues, mescal i substàncies al·lucinògenes per posteriorment practicar nus col·lectius o teràpies sexuals.
I arribarem a 2:45 de la tarda explicant-vos que a Barcelona també han detingut a dos homes relacionats amb 14 robatoris amb força a la ciutat comesos entre el juny de l'any passat i el maig d'aquest any. Tots dos ja han entrat a presó.
Els presumptes autors dels fets entraven als hotels fent-se passar per clients i forçaven les caixes fortes de les habitacions fent un forat al lateral de les mateixes. S'estima que van aconseguir robar més de 50.000 euros en joies. I joies, volíem dir. Els dos homes també formaven part d'un grup especialitzat en cometre aquesta mena de fets delictius i havien actuat en diferents ciutats d'Europa. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Es veu migdia. Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Escolta què et diu el GPS.
En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Radio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, La Caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
Radio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Un minut que passa, gairebé 2 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Comencem avui la informació local i comarcal al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, on els familiars d'una veïna d'aquest municipi, Mercedes Arnau, que porta desapareguda des del passat 13 de maig, continuen buscant-la. Diuen que estan desesperats i que ja no saben què fer.
És el que ha dit un dels seus nebots a l'Agència Catalana de Notícies. La família creu que podria haver marxat de casa desorientada després de caure en una depressió setmanes abans. Els Mossos d'Esquadra fa 2 mesos que van rebre la denúncia d'aquesta desaparició i mantenen oberta la investigació a l'espera que sorgeixin nous indicis. De fet, actualment els Mossos compten amb una 70 de casos pendents de resolució. L'any 2022 es van denunciar més de 3.620 desaparicions a Catalunya i 26.000 a Espanya. D'aquestes, el 92% corresponen a persones desaparegudes sense causa aparent.
Anem ara cap a la zona de l'Alta Segarra, on aquí, als marges dels camps de cereals que hi ha, encara queda algun testimoni del passat vitivinícola d'aquesta àrea a cavall de les comarques de l'Anoia, la Segarra, el Bages i el Solsonès.
Són desenes de ceps que han sobreviscut al pas del temps i ara un projecte vol documentar-los, recuperar-los i posar-los en valor, ho explica Pere Tardà, responsable de Catalunya Patrimoni.
Aquest projecte de la recuperació de la memòria de les antigues vinyes de l'Alta Segarra ve justament per això, perquè tot i que ara ens sembla que és un espai super a nivell cerealístic i d'explotacions cerealístiques, doncs no sempre ha estat així. Tampoc no fa tants anys que no era ben bé així, sinó doncs que antigament, i fa més de 100 anys, i sobretot al segle XIX i fins i tot al segle XVIII, doncs és una zona també vitivinícola.
Els primers ceps es van detectar ara fa 3 anys i des d'aleshores n'han geolocalitzat més d'un centenar entre 32 indrets diferents. També s'han trobat cups excavats a la roca i barraques de vinya.
I a Guissona, els arqueòlegs que participen en la 17a edició del curs arqueològic que s'hi està fent aquests dies en aquesta vila de la Segarra, s'han trobat per sorpresa amb un pou d'una antiga casa romana senyorial amb elements que daten del segle V després de Crist.
David Castellana, director del Museu de Guissona, diu que la troballa és important i que els permet treballar perquè el pou no s'ha assecat en tot aquest temps.
Al final, els pous a nivell arqueològic són molt importants i això és un dels trets diferencials de l'arqueologia de Guissona, que és que els pous doncs, que van excavar els antics romans no s'han aixecat mai. No s'han aixecat mai perquè doncs, l'aquífer s'ha mantingut doncs, actiu. Llavors, clar, el material que van llençar-hi un cop doncs, el pou s'abandonava o del propi ús ha quedat això, doncs, amb llots durant 2.000 anys i s'ha conservat. És a dir, el fet és que s'ha conservat aquesta matèria orgànica dura que en un context doncs, arqueològic convencional desapareix.
Amb tot aquest pou de la casa senyorial es va acabar d'excavar dimecres i s'ha aconseguit baixar fins als 7 metres de profunditat. Els arqueòlegs s'hi esperaven trobar materials corresponents al moment de l'abandonament de la casa, però han descobert que el pou va tenir una continuïtat d'ús o potser va ser reutilitzat en època tardana, per la qual cosa s'han localitzat també altres materials. El parc romà de Guissona és excepcional perquè es tracta d'una ciutat romana d'interior i n'hi ha poques i, a més, és visitable.
I el nou govern de Sarrià de Ter, això és el gironès, impulsarà un pla de sanejament a l'Ajuntament. Poble Actiu de Sarrià de Ter i el PSC, que des del 17 de juny governen Sarrià de Ter, denuncien la mala gestió econòmica del municipi per part d'Esquerra, que és el partit que ocupa l'alcaldia local els darrers 16 anys.
I el nou alcalde, Isaac Ramió, explica que han trobat una tresoreria en números vermells i un deute de proveïdors de més d'1 milió d'euros, una xifra que, asseguren, representa gairebé el 20% del pressupost municipal de Sarrià. És l'alcalde Isaac Ramió.
Durant la liquidació del pressupost del 2022 vam veure que la ràtio d'estalvi era negatiu, per tant això ens obligava a fer un pla de sanejament. Això fa mesos que se sabia i que aquest pla d'estalvi òbviament no s'ha dut a terme. Llavors nosaltres hem estat en contacte amb la Diputació perquè ens ajudi a fer aquest sanejament de l'economia de l'Ajuntament i al final això consistirà en contenir la despesa.
Amb tot critiquen que no podran fer front a un préstec de 500.000 d'euros que s'ha de tornar l'any vinent ni als contractes per la festa major d'aquest mes de setembre, que diuen es van signar una setmana abans del canvi de govern amb un valor de 90.000 euros.
I pugem fins a la Jonquera, això és a l'Alt Empordà, on s'incrementarà la presència policial tant de Mossos com de policia local al carrer després dels incidents violents que s'han viscut en aquest municipi els darrers dies. La mesura s'ha acordat en una reunió entre l'Ajuntament i els Serveis Territorials d'Interior de Girona.
L'últim incident violent aquesta localitat d'Alta Empordanesa es va produir fa 2 caps de setmana quan un home va quedar ferit greu en un cop de katana enmig d'una baralla. Anteriorment, la policia local també va detenir 2 homes que es van barallar al mig del carrer Major, al centre del municipi, a cops d'ampolla. L'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, explica el nou dispositiu per frenar aquesta onada de violència que viu als carrers de la Jonquera.
S'ha establert fer un pla de xoc per tenir una major visibilització policial i fer patrullatge de saturació i tot això han de ser unes mesures immediates que serviran per garantir els drets dels ciutadans en matèria de seguretat. S'han d'implementar aquestes mesures estratègiques per tal de poder solucionar aquesta problemàtica i que s'erradiquin doncs, aquests fets violents que hem viscut els darrers dies.
L'alcaldessa, que també ha concretat també que més endavant, quan es construeixi la nova comissaria de Mossos d'Esquadra a la Jonquera, prevista per l'any vinent, s'espera poder reclamar més agents sortits de les noves promocions per cobrir aquesta zona.
I els agents rurals han obert diligències contra una persona a qui van enxampar infraganti disparant 2 trets per sacrificar un porc senglar femella d'uns 60 quilos que es trobava atrapat en un llaç, un mètode de caça prohibit i que posa en risc espècies protegides com l'os bru.
Els fets denunciats ja s'han traslladat als jutjats de Lleida i poden constituir un delicte contra la fauna tipificat al Codi Penal per caçar espècies no protegides contravenint el que diu la normativa i amb l'utilització també d'arma de foc. La denúncia s'interposa per caçar en una època de veda d'una espècie no protegida. També se l'ha denunciat per un possible delicte per utilització de mitjans no selectius legalment no autoritzats. La pràctica es va dur a terme dins de l'espai natural protegit del Parc Natural de l'Alt Pirineu i també a la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars. Des dels agents rurals que fan una crida a la població per tal que informin sempre que trobin aquestes trampes.
I per últim, us expliquem que a Terrassa les autoritats sanitàries han tancat una pastisseria on s'hi va detectar una plaga de paneroles a l'obrador.
Es tracta d'un negoci situat al carrer Jacint Elias. Segons informa l'Ajuntament, la policia local va intervenir després que el cos després que el cos nacional de policia entrés a l'establiment amb motiu d'una inspecció contra l'explotació laboral. Un cop a dins el negoci, la policia va comprovar la insalubritat del local amb una plaga de paneroles que hi havia a la cuina obrador. També van detectar que les bombones de gas butà no tenien contracte i que els extintors estaven en mal estat. L'activitat va quedar clausurada, per tant, fins que els responsables reparin aquestes deficiències detectades.
Gràcies, Pere. Gairebé 20 minuts per tancar el programa. Abans, informació esportiva del dia. I aquest migdia, des de l'auditori del Camp Nou, el Barça ha presentat el que serà el nou entrenador de la secció de bàsquet la propera temporada, Anna, que serà Roger Grimau.
L'excapità del Barça s'ha convertit en el tècnic d'aquesta nova era que comença ara i que s'allarga fins les properes dues temporades. Grimau es veu preparat per assumir aquest gran repte.
Estic preparat, estic content, estic il·lusionat, em sento molt fort, em sento molt ben acompanyat, crec que hem fet un equip de treball excel·lent, em sento absolutament recolzat.
Grimau també ha dit que afronta el repte conscient que el club no està en el seu millor moment econòmic i que s'ha hagut de passar la tisora de manera contundent.
Estic zero preocupat en aquest aspecte. S'està fent un treball extraordinari, crec que estem fitxant molt i molt bé i crec que hi haurà un equip molt, molt, molt competitiu i que hem de lluitar per tot. Ens hi deixarem la pell, competirem i l'objectiu és estar el més amunt possible amb tot com no pot ser d'una altra manera i com ha sigut així els 100 anys d'història que té el Barça de bàsquet. I sé exactament on estic.
I l'entrenador, que justament avui fa 45 anys, ha parlat també molt clar sobre el cas Mirotić.
Evidentemente estamos hablando de unos mejores jugadores de Europa, pero la situación es la que es y yo creo que desde el club han sido muy claros con la postura y como he dicho antes, estoy a muerte con mis jugadores, con los que voy a tener y con los que van a querer estar aquí.
I sobre les noves incorporacions, el nou tècnic ha assegurat que l'equip s'està reforçant molt bé. Recordem que dimarts el club va anunciar Joel Parra, dimecres de la matinada es feia oficial que Billy Hernán Gómez seria blaugrana fins al 2026 i ahir Darío Brizuela de l'Unicaja de Màlaga va signar pel Barça per les properes temporades.
Muy feliz con los tres fichajes. Yo creo que Joel nos va a dar esa energía, aparte evidentemente de la calidad que tiene, esa energía, esa entrega. Yo creo que va a ser una pieza importante en el Palau los próximos años. Billy, evidentemente, no voy a descubrir nada de él, jugador MVP del europeo. Calidad máxima, jugador NBA que ha decidido volver aquí y que me consta que tenía muchas ganas de jugar con nosotros y eso es algo clave. Y Darío, pues esa magia que tiene, ¿no? Ese desparpajo con el balón que yo creo que nos va a ayudar muchísimo.
Y precisamente después de fichar Billy Hernán Gómez, aquests dies s'ha especulat que el Barça podria incorporar les seves files al seu germà Juancho.
Però el petit dels germans ha fet baixar el suflé i ha assegurat en una entrevista al diari Marca que, tot i estar sense equip, la seva intenció és continuar a l'NBA.
Normal que se especule porque mi hermano tuvo la oferta del Barça, son dos grandes equipos, tanto Madrid como Barça en España, pero bueno, las especulaciones son especulaciones, la gente ha hablado mucho, ha dado por sentado cosas que no han sido ciertas, que bueno, es un sueño que siempre hemos tenido de jugar juntos, de competir por títulos juntos, pero bueno, no es el motivo que más me llama ahora, al final necesito un proyecto, necesito una motivación, mi sueño siempre ha sido la NBA y para ello voy a seguir luchando.
Per tant, veure jugar junts els germans Hernán Gómez en un mateix equip i lluitar pels mateixos títols haurà d'esperar. De moment, l'aficionat s'haurà de conformar a seguir veient-los competint amb la selecció espanyola.
I pel que fa al futbol, el Girona ha fet oficial aquest migdia el retorn de Yangel Herrera.
Decedit, ha fitxat. El club blanc i vermell ha anunciat que el veneçolà, que la temporada passada va jugar a Montilivi com a cedit pel Manchester City, ara ho farà oficialment com a jugador del Girona almenys 4 temporades fins al 2027. Aquest curs, el jugador de 25 anys ha jugat una vintena de partits on ha fet 2 gols i ha repartit 2 assistències, tot i les lesions que ha patit.
I per cert que el Girona i el Barça ja haurien tancat un acord pel traspàs d'Oriol Romeu, però tots dos clubs continuen negociant els últims detalls perquè hi ha punts en què no es posen d'acord.
El Barça no vol pagar la clàusula de rescisió de Romeu i busca la manera de convèncer el Girona per emportar-se a la canvi de la cessió d'algun futbolista que pugui entrar en l'operació. Mitchell, el tècnic del Girona, insisteix en la cessió de Pablo Torre i també volia incloure Nico, però el migcampista té altres propostes sobre la taula. Tot i així, l'anunci del futur d'Oriol Romeu sembla que s'hagi de ser imminent perquè Xavi el veu com un recanvi de Sergio Busquets i ja l'ha inclòs en els plans d'aquesta pretemporada on dimecres marxen de gira pels Estats Units. A banda d'Oriol Romeu, el club continua treballant per fer noves incorporacions i busca peces per reforçar el lateral. La prioritat és encara el portuguès João Cancelo, però el club té apuntades altres alternatives, com la del defensa del Mallorca, Pablo Maffeo. El Barça, de fet, ja ha sondejat la situació contractual del lateral, tot i que segueixen les negociacions. Per cert, que dilluns presenten des de la Ciutat Esportiva el gran fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Ilkay Gundogan.
I per cert que la Juventus es desmarca del projecte de la Superliga i deixa sols a Barça i a Real Madrid.
El club italià ho ha anunciat a través d'un comunicat oficial on ha explicat que després de mantenir converses amb els dos grans clubs de la Lliga Espanyola, ha decidit iniciar el procés d'abandonar el projecte. L'objectiu és acostar postures amb la UEFA, que encara tenia pendent sancionar-lo per l'escàndol intern que ha tingut la Juve, on va arribar a perdre fins a 10 punts a la Lliga per alterar els seus comptes. A més, tot i que encara no és oficial, el club italià hauria arribat a un acord amb la UEFA perquè aquesta temporada sigui exclòs de totes les competicions europees. Per tant, també quedaria sense jugar la Conference League i així la temporada 24-25 la començarien sense sancions. La Juventus ha recordat que Barça i Madrid han de donar el seu consentiment a la seva sortida del projecte, però no s'espera que hi posin massa traves. Amb la sortida només queden dos dels 12 fundadors del projecte que es va fundar el 2021.
I aquesta matinada la selecció espanyola femenina de futbol ha superat amb nota l'últim test abans de disputar el Mundial, golejant per 9-0 al Vietnam.
Salma Parayuelo ha marcat en dues ocasions, igual que l'ex del Barça Jenny Hermoso, i Aitana Bonmatí, una de les jugadores del Barça que també ha tingut sort de cara a gol, diu que l'equip ja s'ha adaptat al clima.
Hay que adaptarse, los primeros días fueron difíciles por el jet lag, son 10 horas de diferencia también el clima, llegamos aquí, ahora llueve, ahora hace viento, ahora hace sol, estamos aquí en invierno, ahí en España es verano, así que nada, ha costado un poco la adaptación, pero estamos ya 100% adaptadas.
Aitana també ha dit que té moltes ganes de disputar aquesta Copa del Món.
Con muchas ganas, es un torneo que se da cada 4 años, hay que aprovecharlo al máximo porque tu carrera profesional no se dan muchas oportunidades, así que nada, personalmente será mi segundo mundial absoluto, con muchas ganas de que empiece y vamos con todo, ¿no?
Ara la selecció debutarà el proper divendres, dia 21 de juliol, contra Costa Rica.
Parlem també del Tour de França, perquè aquest divendres arrenca ja l'etapa dels Alps.
L'etapa d'avui, la 13a, té un recorregut de 138 quilòmetres, amb final al Gran Colombier. És l'aperitiu per les etapes 100% alpines del cap de setmana, on Vingegaard, que és líder a la general, i Pogacar, que és segon a 17 segons, han de trencar la diferència. Ahir al Tour es va viure una segona victòria basca, i on Izaguirre va guanyar la 12a etapa després d'arribar en solitari a la meta, situada a Belleville-en-Beaujolais un minut abans del primer perseguidor. Aquesta victòria és la segona espanyola del Tour, després que Pello Bilbao trenqués la mala ratxa aquesta setmana. Qui no ha tingut tanta sort és el ciclista català David de la Cruz, que ha hagut d'abandonar després d'una caiguda.
Va, i per últim repassem també el que fa al tennis. A aquesta hora arrenquen les semifinals masculines del torneig de Wimbledon.
Ara mateix arrenca el partit entre Jannik Sinner i Novak Djokovic, i després el millor tenista del món, Carlos Alcaraz, jugarà contra Daniil Medvedev, actualment és tercer el rànquing ATP.
Les que ja són a la final són Vondrosova i Onjabeu.
Vondrosova s'ha classificat després de superar l'ucraïnesa Svitolina per 2-7-0 amb un doble 6-3 i Jabeur, per la seva banda, ha arribat a la final després de guanyar Arina Sabalenka al tercer set. Ara jugaran la gran final demà dissabte, que arrencarà cap a les 3 de la tarda.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana. 2:47. Informació cultural per acabar. Informació cultural que té un nom propi, el d'Olma Giró. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, banda.
Nom propi, el d'Isabel Cuixet, perquè la cineasta competirà per la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià amb la seva pel·lícula Un amor.
I Cuixet serà, de fet, la primera vegada que opti a aquesta Conxa d'Or del festival amb la pel·lícula Un amor, que està basada en la novel·la homònima de Sara Mesa i una pel·lícula que protagonitza la catalana Laia Costa. Per veure la pel·lícula, però encara haurem d'esperar una mica, fins al 10 de novembre, una mica molt. perquè serà el dia que s'estrenarà als cinemes de tot l'estat. I també optarà al guardó del certamen Ocorno, una pel·lícula de Hayone Camborda, i El sueño de la sultana d'Isabel Herguera. Apunteu també que la secció oficial d'aquest festival es projectarà la pel·lícula Dispararon al pianista, que és l'esperada nova pel·lícula d'animació, en aquest cas, de Fernando Trueba i Javier Mariscal.
Si és igual que Chico i Rita, ja val la pena de veure-la. Sí. Vas veure Chico i Rita?
No.
És la primera
però
pel·lícula d'animació
que va fer Mariscal. Estan a un pas de... Si sí, serà la secció oficial d'aquest festival, no tinc cap mena de dubte que és una pel·lícula que val molt la pena. Igual que Isabel Coixet, que encara no ha sortit el tràiler, però realment, pel que he pogut veure, doncs pinta molt bé.
I divendres a les portes del cap de setmana i ben entrades ja les vacances d'estiu per alguns. Bé, això de ben entrades les vacances d'estiu...
Escolta, agost, per la majoria, per una part de la població està de festes. Mira, Xavier,
el cas
a partir
que...
d'ara et faràs tu les entradetes del guió, si no t'agraden.
El cas és que continuen els degoteigs de festivals arreu del territori. A Barcelona s'està celebrant des de fa uns dies la primera edició del Festival Alma, al Poble Espanyol, que és el festival que abans es feia als Jardins de Pedralbes, que ho hem anat dient durant tota aquesta setmana, aquesta nit, i actua Jacob Collier. The sun is in your eyes. The sun is in your eyes. Throw me the cold. Throw me the cold, cold water of your smile again. Take me by surprise. L'Alma Festival, que vos ha explicat molt bé, que és el festival, la primera edició del festival que feien als Jardins de Pedralbes, però que es fa al Poble Nou, s'allargarà fins al 27 de juliol. Encara queden uns quants dies i ho farà amb una quinzena de concerts al Poble Espanyol, a Jacob Collier, que és el que actuarà avui, els seguiran Zara i De La Porte, Anastasia, Bastil, Gustavo Santa Olaya, Guitarrica de la Fuente, Los Palmeros amb Chico Trujillo i Guacamayo Tropical DJs, i a finalment anem acabant a la part final d'aquest festival amb Soft Cell, M Clan i Seguridad Social, entre altres artistes que passaran pel Poble Espanyol aquests dies. Com també, perquè encara la capital catalana, avui, aquesta nit, hi actua el violinista libanès Ara Malikian.
He de dir que buscant cançons Ara Malikian, si teniu, si heu d'anar ràpid caminant i necessiteu una cançó que tingui marxa, poseu-vos una d'Ara Malikian perquè no té pèrdua.
Sembla que hagi de sortir la serp del cistell en qualsevol moment amb aquesta cançó.
Clar que sí. En aquest cas, el festival començarà el 29 de juny, s'allargarà fins al 26 de juliol, per tant, encara també queden alguns dies. Avui actuarà Malikian i els dies següents hi passaran el tribut al rei Eu, que es diu de Simba Kiara, un nom molt adequat. També hi actuaran els Amics de les Arts, Taburete, Tomodel i Morat, entre altres artistes que podeu trobar.
I si sou més d'un altre estil, podeu anar cap a l'Alt Penedès, concretament cap a Sant Sadurní d'Anoia, on avui se celebra el segon dia de l'acampada jove, que això sí, acaba demà. Que serà?
Dic que la mítica Campa de Jove continua sent un dels festivals més reivindicatius de tot Catalunya, que frega molt jovent. Exacte, aquest any 26a edició, ja fa uns quants anys que se celebra. I aquesta nit, si esteu per allà o si voleu anar, hi actua La Fúmiga, Julieta, Triqué i Figaflaues, a Vladimir Presente, Sexeni, Loputocat i Sara Roy. Tots aquests avui, vull dir, déu-n'hi-do, moltes hores de festival. Continuarà demà, com deies, que és quan acabarà el festival, que tocaran els Amics de les Arts, Buos Auxili, Xavi Sarrià, Jazz Woman, Miquel del Roig, Cactus, les que faltaven i Sidra el Brass Band.
I si dieu que voleu veure els Amics de les Arts i no us podeu esperar, doncs aneu fins al Pallars Jussà, a Talarn, perquè està en marxa la 7a edició del Talarn Music Experience, un festival que va començar ahir dijous i que s'allarga fins aquest diumenge.
Podríem dir que ja s'ha consolidat en aquest cas, Si parlàvem que la Campa de Jove era el festival més reivindicatiu de Catalunya, el Talarn és el festival, diuen, de l'Opallars, un festival que se celebra a l'Okiosc de Talarn i que compta amb actuacions a diferents estils, sempre, això sí, acompanyades d'una bona gastronomia i una mirada molt posada al territori. Avui actuen, com deies, els Amics de les Arts i Caim Riba i Víctor Ullet. Demà, la banda Ilegales i Xerí Marasté i la disjockey Virginer, i finalment aquest diumenge, quan s'acabi el festival, serà el torn de Quimi Portet.
I baixant fins al Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, les Timbers, també en la 61a edició del festival Porta Ferrada. Follow
the sun. Avui al Porta Ferrada hi actua en Xavier Rut, que l'estem escoltant amb el seu Follow
the Sun. Aquesta cançó, no?
És preciosa, sí, la discografia de Xavier Rut és preciosa. Aquesta és la cançó més escoltada, de fet, Follow the Sun. Una cançó molt tranquil·la, tot el seu estil és així molt tranquil, molt cantautor, amb guitarreta acompanyada. A banda, avui també hi actuarà Núria Graham. En total, fins al 20 d'agost, aquest festival sí que encara té tirada, ha programat més de 40 espectacles que donaran llum i color a les nits de la Costa Brava i entre molts, molts altres. Alguns dels noms destacats són els de Ludovico Einaudi, Crystal Fighters, Ben Harper i Jorge Drexler, un Portaferrada que també compta amb un elenc del territori, com l'artista que actua avui, Núria Graham, Ramon Miravet també, la Pega Timna, Mishima, Blaumut i 31 Fam també, entre molts altres.
Cartell de luxe d'aquest festival Portaferrada, però no ens movem d'aquesta comarca perquè ben a prop a Calella de Palafrugell ja escalfa motors per donar el tret de sortida a la 23a edició del festival Cap Roig. De fet, comença avui mateix.
L'escoltem, de fons, la donarà Rod Stewart amb el seu Day I Think I'm Sexy. Un festival, Xavi, de Cap Roig, que ja ha venut gairebé 38.000 entrades pels diferents espectacles, i 6 dels espectacles ja no hi podeu anar, perquè les entrades estan exaurides.
Vaja.
Acabarà el 19 d'agost aquest festival i ho farà de la mà de David Bisbal, que celebrarà que porta 20 anys trepitjant fora dels escenaris.
Vale, avui ens queda una secció molt musical, perquè ara, just aquests 5 minutets que ens queden per tancar el programa, ho fem sempre, acabem setmana, per tant, amb les estrenes musicals que ens arriben avui. A casa nostra, el Nil Moliner ha publicat un nou avançament del seu proper disc. La cançó que escoltem es diu Costa Rica.
Sí, el que passa que si volem escoltar el disc també encara haurem d'esperar molt, perquè sortirà el 27 d'octubre, però el cantant de Sant Feliu de Llobregat ja ens ha anat ensenyant diferents cançons i avui ho ha fet amb aquest Costa Rica. Per cert, que el cantant ja ho era a la venda les entrades del concert que farà el 20 d'abril de l'any que ve al Palau Sant Jordi.
I amb un altre estil més pausat, això sí, la cantant catalana Ju publica avui Revelació. Aquesta artista de GURB canvia totalment de registre ara i es submergeix en el pop electrònic.
La guanyadora del Premi Èxit del Sona Nou, això va ser l'any 2017, jo ha engegat una nova etapa, podríem dir, i avui ens presenta aquesta cançó que parla de la revelació d'un amor impossible que, tot i tot, no acaba en l'oblit i persisteix en el record i en la memòria.
Però també més cançons esperades com aquesta de l'espanyola Vico, que presenta avui un remix del seu èxit Noche Entera. Noche Entera, toda la noche entera. La cantant transforma el seu popular tema en un nou hit preparat ja per a l'estiu.
Sí, que, a veure, hem d'escoltar totes les cançons per trobar-hi alguna diferència, tot sigui dit. És un temacle, com ja ho era l'original. En aquest cas, però, s'ha unit a l'Argentina, a l'Ali Expósito, que és una de les cantants que més ho estan petant. Ara mateix, una cançó que, a banda de ser una versió més discotequera de la Noche Entera original, també canvia la part de la lletra de la Lali, doncs perquè tingui una mica de sentit la seva col·laboració. Ara sí, no tenim cap mena de dubte que l'escoltareu bastant aquest estiu, i ens sap greu. Avui comença, tret de partida, el Noche Entera Remix.
De fet, aquesta mateixa nit actua a Barcelona, a la festa del Pride.
Exacte,
a partir de 2:15 de la matinada.
Ja ho sabeu.
Si voleu anar-hi, ja ho sabeu. També repassem què passa a l'escena musical espanyola, perquè Miquel Izal ha publicat avui El Paraíso. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa voz. tracta d'un nou avançament del seu proper disc que traurà en solitari.
El cantant ha deixat l'aventura amb la banda Ital i ha posat rumb a una carrera en solitari que culminarà amb un disc que sortirà a la llum a finals d'aquest any. El cantant navarrès ens sorprèn avui amb aquest nou tema on torna a parlar-nos en primera persona d'aquell lloc on s'entrellacen la felicitat i la tranquil·litat, el refugi personal de cadascú.
I més enllà de les nostres fronteres, també l'argentina Nati Peluso publica nova cançó, així sí, la va publicar ja ahir a la tarda. Una cançó que es diu Salvaje.
I que ens convida a treure aquest alter ego desenfrenat que tenim amb total llibertat i orgull. A començaments de juliol, la cantant havia fet, podríem dir, subtils referències d'aquest nou tema a través de les seves xarxes socials, però clar, no va ser fins ahir a la tarda que va compartir aquesta cançó. Per cert, que també ve acompanyada d'un videoclip que no us podeu perdre, no diem res més, no us perdeu el videoclip
d'aquest
Salvaje.
Doncs tots a buscar-lo. També de l'escena urbana ens arriba nou tema de Karol G. Colombiana, que ha presentat la que potser és una de les seves cançons més especials.
I el nom de la cançó és S91, que segurament s'ha de pronunciar en anglès perquè fa referència al Salm 91, que és el que resava amb la seva mare cada dia abans d'anar a l'escola. Amb uns sons urbans, Karol G continua amb el seu projecte carregats de símbols personals.
Va, i acabarem també lluny de casa nostra, perquè qui també estrena cançó avui és Billie Eilish. Taking a drive. Atenció, que també formarà part de la banda sonora de la pel·lícula Barbie.
Una pel·lícula que no tardarem gaire en veure-la, perquè s'estrena el 21 de juliol. Vaja. I en aquest cas la cançó que es diu What Was I Made For és una balada a piano i veu, una veu suau, on Billie Eilish relata les preocupacions que Barbie tindrà a la pel·lícula que havia d'arribar al cinema, i ho farà amb una banda sonora de luxe, ja que han fet cançons per a aquesta pel·lícula Dua Lipa i Nicki Minaj. Així que ho esperem.
Molt bé, Olma, gràcies. Bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana, Xavi.
I amb això acabem a tots vostès. També ens retrobem dilluns al punt de les dues del migdia, al mateix lloc i a la mateixa hora. Ara no marxin, perquè com cada tarda i fins a les 6 s'hi posa Joan Trias amb la caravana. Bon cap de setmana.